Evet. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 12 de febrer del 2023. El sol, que li queden aproximadament 3 quarts d'hora per sortir per Cadaqués en un dia que no es pondrà fins l'entorn de 2 quarts de 7 de la tarda, al cant a l'altra punta de Catalunya. És un dissabte que continua des del punt de vista meteorològic amb la mateixa dinàmica que ahir dissabte. És un matí molt fred. Els que sortiu de casa a aquesta hora, sapigueu que les temperatures són baixes, glaçades, que arriben fins a la Costa Brava, que són fortes a les valls del Pirineu, i de cara al migdia, una mica com ahir, s'anirà recuperant la temperatura, ambient bastant agradable, amb mitjanes de 10 a 15 graus en general, un diumenge pràcticament calcat a la jornada d'ahir. Obrim un diumenge després d'una nit llarga, com sol ser habitual en el cas dels Premis Goya, els Premis del Cinema Espanyol. Això ho pot corroborar Blai Morell, que pobre ha anat a dormir a les tantes de la matinada després de seguir una gala que va estar marcada, evidentment, per la mort de Carlos Saura. Des d'aquest punt de vista, una gala ben feta, ben executada, amb bons records, amb la família parlant de, en fi, d'un dels grans directors de cinema espanyol mort 24 hores abans i que havia de rebre precisament el premi aquella nit. I des del punt de vista cinematogràfic, fílmic, amb la sorpresa, entre cometes, de la gran victòria de la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, però l'oblit absolut de l'Acadèmia al voltant d'Alcarràs, que sortia amb més de 10 nominacions, 11, i va tornar cap a casa amb 0 premis, després d'haver estat la pel·lícula seleccionada precisament per l'Acadèmia per competir als Oscars. Una gala que, efectivament, des d'aquest punt de vista, va desequilibrar molt la cursa que semblava molt més empatada setmanes abans. En tot cas, la gran triomfadora, Asbestas, gran pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, però Carla Simón i tot el seu equip que se'n tornen cap a Catalunya amb cap premi Goya. De tot plegat, en parlarem, evidentment, avui en una edició especial de pantalles. No les van fer ahir, per tota la gent que ho preguntava, no van fer ahir pantalles esperant aquests premis Goya. Avui en parlarem d'això. Evidentment, felicitarem la gent d'Asbestas, amb el Blai Morell i companyia, però també parlem de les estrenes de la setmana, entre les quals la pel·lícula de Steven Spielberg, que també és candidata, en aquest cas, als Premis Oscar. D'això, l'embalat del mossèn Nin, i avui que ens anirem, per cert, a celebrar la història de dècades d'un dels grans restaurants de casa nostra, un dels que tenen més solera, el restaurant Hispània, a Arenys, 70 anys en marxa. Avui parlarem amb les, en fi, les continuadores de la família, que ja han abandonat, diguem-ne, les cuines, que són les germanes Reixac. De tot això i molt més, al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, podreu acompanyar-nos, si així ho voleu, fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A aquesta hora del matí, 7 i 4 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Judit Vila, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Del que dèiem d'aquesta nit i matinada, el més destacable, la pel·lícula Asbestas, que arrasa els Premis Goya del cinema espanyol.
I el Goya, a la mejor película, es para Asbestas.
Rodrigo Sorogoyen.
Un darrere l'altre van anar caient, és veritat que eren 17 les nominacions per la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, en van caure 9 Goyas. Sorogoyen va ser el protagonista, per tant, indiscutible, d'una nit marcada per l'homenatge, pel record a Carlos Saura, que va morir divendres, molt poques hores abans, per tant, 24 hores abans de la gala. a l'edat de 91 anys. Una gala que va començar precisament amb un homenatge a la seva figura per part de la seva vídua i dos dels seus fills, i amb una ovació que va durar gairebé 3 minuts. Eren aquestes les paraules d'agraïment d'Eulàlia Ramon, en què reclamava també que es cuidi la sanitat pública.
Muchísimas gracias por cómo nos habéis cuidado, por cómo la habéis cuidado, cómo nos habéis cuidado a nosotros y cómo nos habéis ayudado a que todo fuera muy triste, pero muy bonito. Y lo único que pensamos con Carlos, que la sanidad pública se merece que la cuiden tal como el personal público nos cuida a nosotros.
Aquestes paraules, que van ser molt aplaudides, en què la vídua de Carlos Saura defensava la sanitat privada, la sanitat pública, perdoneu, que sabeu que està en conflicte a la Comunitat de Madrid, que ha provocat moltíssimes vagues. Aquestes paraules sembla que no van agradar específicament al govern de la Comunitat de Madrid, que poc després es van veure envalentonats des del Twitter oficial del govern de Madrid per fer una piulada on deien que l'hospital on es va atendre Saura era de gestió público-privada. Un sistema que, segons ells, també funciona. És a dir, el govern de la Comunitat de Madrid, mirant la gala dels Goya, va decidir que era bona idea respondre i posar matís a les paraules de la vídua de l'homenatjat 24 hores després de la seva mort. No per recordar la figura de Carlos Saura, sinó per dir, nyec, s'ha equivocat. No és l'hospital que va atendre Carlos Saura, no era públic, era públic o privat, senyora. S'ha de tenir una barra, s'ha de tenir una poca humanitat, un poc criteri, una poca elegància tremenda. Però bé, més enllà d'aquest punt, els Goya no van tenir cap reconeixement per Alcarràs, com dèiem. La pel·lícula de Carla Simón, guanyadora de l'Os d'Or a Berlín fa tot just un any, va marxar a casa amb les mans buides.
Tot i ser candidata en 11 categories, la catalana va tancar una nit en blanc. Els triomfadors de la nit van ser Modelo 77 amb 5 premis i 5 Lobitos amb 3, entre ells el premi a millor protagonista per Laia Costa. La catalana celebrava que la pel·lícula hagi connectat amb tanta gent.
En estos meses, mucha gente se nos ha acercado para decirnos que después de ver 5 Lobitos han sentido la necesidad de llamar a sus familiares queridos, a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos. Ojalá estos premios esta noche sirvan para que más gente vea 5 Lobitos y todas esas llamadas se hagan. Muchas gracias a todos.
Isaac i la Cuesta i Isa Campos es van endur el Goya millor guió adaptat per Un any o una noche, tot plegat en una llarga gala de més de 3 hores que es va celebrar al Centro de Congresos de Sevilla.
Tot i que va acabar aquesta gala, i com ja era d'esperar, més enllà de la una de la matinada, alguns diaris ja publiquen, han tingut uns certs reflexes per publicar primeres anàlisis sobre com va anar la gala dels Goya, Víctor Vives.
Sí, aquí les enfoca més a l'espectacle en si. És el cas de La Vanguardia, on Salvador Llopart parla d'una cerimònia marcada pel triomfalisme i la condescendència, i en una crítica directa al president de l'Acadèmia de Cine li etziba que l'autoindulgència esgota. A l'ara, Xavi Sierra en defineix la gala com més aviat sòbria. Considera una bona pensada situar l'entrega del Goya d'Honor a Saura gairebé al principi. Tot plegat, diu, va ser àgil i emocionant. Altres diaris, en canvi, es fixen més en el repartiment de premis. Al periódico, Julián García escriu: el fet que Alcarràs marxés de buit va deixar un rastre de tristesa. Un any tan fèrtil i plural com el 2022, afegeix, no es mereixia que només una pel·lícula acapareix tots els focus. I en la mateixa línia, Elsa Fernández Santos reflexiona al País. Asbestes és una pel·lícula notable, però també l'opció més conservadora i allunyada de l'altre cinema espanyol que creix al marge de la indústria. Als ulls dels acadèmics, l'èxit de taquilla l'ha convertit en quelcom més important que un bon film, en un film competitiu.
En parlarem en temps de pantalla, si té sentit que la pel·lícula que va guanyar l'Os d'Or a Berlín, que va ser l'escollida precisament per l'Acadèmia per competir als Oscars, se'n vagi dels Premis Goya sense ni un sol guardó, la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón. De tot això en parlarem, evidentment. Per altra banda, més notícies d'aquesta nit i d'aquesta matinada. Una setmana després que els Estats Units van abatre, sabeu, el globus espia xinès, aquesta nit al Canadà, amb part de l'exèrcit nord-americà, amb recursos nord-americans, ha destruït també un objecte no identificat que sobrevolava l'espai aeri del país. Ho ha anunciat el primer ministre Justin Trudeau. Hores més tard, les forces aèries han restringit també temporalment els vols a Montana perquè s'havia detectat una anomalia al radar que al final ha quedat en no-res. Tot plegat només 24 hores després que la Casa Blanca precisament anunciés que havia batut un altre objecte que sobrevolava Alaska.
Els avions de combat del Comandament Nord-Americà de Defensa de l'Espai, format pels Estats Units i el Canadà, han destruït l'objecte que sobrevolava Yukon, al nord-est del país, perquè, diuen, podia suposar un perill per l'aviació civil. Ara s'analitzaran les restes del nou artefacte que, segons han informat les autoritats, era cilíndric i volava uns 12 quilòmetres d'altura. De moment, el Ministeri de Defensa no ha volgut especular sobre si es tractava d'un objecte d'origen xinès. De matinada, el NORAD ha emès un comunicat aclarint que havien restringit els vols a Montana durant unes hores perquè els havia aparegut una alerta al radar. Després d'enviar-hi avions de combat per investigar-ho, no han trobat cap objecte que es correspongués amb aquest avís i han reobert l'espai aeri.
Les 7 i 10 minuts, la matinada que ve, farà ja una setmana del terratrèmol de Turquia i Síria i va camí de ser, ja ho és, una de les grans tragèdies d'aquest segle i sobretot des d'un punt de vista més pròxim, tot i que des del punt de vista mundial també. La xifra de víctimes continua creixent, són ja oficialment 28.000 morts, 24.000 a Turquia, 3.500 a Síria. De fet, les Nacions Unides alerten que el total de morts pot superar els 50.000, ho deia el secretari general d'Assumptes Humanitaris de l'ONU, Martin Griffiths, a Sky News.
Penso que és molt difícil de valorar de manera precisa perquè encara s'ha de buscar sota les runes, però estic segur que la xifra es doblarà un mes, i això és terrible.
Però llegint, per exemple, la crònica del Jordi Joan Baños a La Vanguardia, avui parla que, havent comentat des de Turquia amb alguns dels especialistes en aquesta qüestió dels serveis d'emergències turcs, apuntaven que és que pot ser molt més que això, més de 50.000, bastant més. De fet, apuntava, i és per posar-se les mans al cap, 100.000 morts només en una província. En una província, 100.000 morts, els càlculs que li feien al Jordi Joan Baños alguns dels membres dels serveis d'emergències. Per ara també hi ha 85.000 ferits i tots dos països, Turquia i Síria, continuen sense donar una possible xifra de desapareguts. Encara, però, s'aconsegueix rescatar persones pràcticament una setmana després. Aquesta nit passada, estem parlant de 140 hores després del terratrèmol, els equips d'emergència han rescatat 7 persones, entre les quals un nadó de 7 mesos i una dona embarassada.
A mesura que passen les hores, però redueixen les esperances de trobar supervivents. Per cada 1.000 cossos que es troben, només dues són persones en vida. Tot i així, els equips de rescat no desisteixen. En parlava i el Via Lliure, el cap de comunicació de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit, la UME, Aurelio Soto, que divendres va treure de la sota la runa dues criatures i la seva mare.
No es tanto un milagro, es una posibilidad. Es una posibilidad que no hay que descartar en ningún momento, por más que pasen los días. Es cierto que llegará un momento que ya es demasiado limoso el poder tener esperanzas, pero como estamos comprobando, todavía no ha llegado ese momento.
Amb el pas dels dies també creix la preocupació pel risc d'epidèmies. La falta de salubritat es pot convertir en un problema ràpidament. De fet, ja s'han detectat alguns primers brots de còlera. Ho explicava també el Via Lliure, Lluís Mendo, membre del grup d'estructures col·lapsades dels bombers.
Certament hi ha uns límits. Per exemple, el nostre company que tenim allà ens reportava allà a la nit que ja els havien alertat sobre els primers brots de còlera. És a dir, no es pot mantenir la situació indefinidament. Hi haurà un moment que les autoritats hauran de tancar aquesta fase de recerca i com entrar en la fase de retirada de runa per temes de salubritat.
De fet, el govern ja ha donat per acabats els treballs de rescat a dues províncies, a Sanliurfa i a Kilis. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, s'ha compromès a iniciar la reconstrucció de les ciutats devastades d'aquí unes setmanes.
De seguida, més qüestions. A les 8 del matí ampliarem totes aquestes informacions, però abans un parell de punts més d'en plana cultural. D'una banda, de la nit passada, Bat Gyal ha omplert el Palau Sant Jordi amb una festa enorme de música urbana feta a Catalunya. Amb totes les entrades venudes, 17.000 persones. Avui, si llegiu el Jordi Benchoto, per exemple, a La Vanguardia, celebrant la victòria d'una de les grans divas ara mateix catalanes, com és Bat Gyal, si deixem de banda Rosalia. I un altre gran espectacle molt esperat és el d'aquesta pròxima matinada. A la Super Bowl torna Rihanna. Fa 7 anys que Rihanna no trepitja un escenari, que no treu música nova, i després de tot aquest temps serà davant d'un dels espectacles, si no el que més seguits del món a nivell televisiu, una audiència de més de 100 milions de persones. Un minut per arribar a un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, avui juga el Barça, ja juga contra el Villarreal aquesta nit a les 9, en l'últim partit de Lliga abans de debutar aquesta pròxima setmana, bé, debutar, de tornar a la competició, a l'Europa League. Els blaugrana que tenen l'ocasió de deixar el Madrid provisionalment a 11 punts.
Sí, Xavi té les baixes per aquesta nit de Dembélé i Sergio Busquets i assegura que el partit de dijous contra el Manchester United no el condicionarà. El tècnic admet que una victòria avui posaria més pressió al Madrid.
Ara cada partit és clau, i més aquestes alçades ja de temporada. Estem a 8 punts, demà ens podem posar a 11 i d'alguna manera ficar més pressió als nostres perseguidors, sobretot el segon classificat, que és el Madrid, i a partir d'aquí fer la nostra feina.
El Madrid, que no jugarà el seu partit d'aquesta jornada perquè estava pendent, bueno, estava competint fent una altra competició, que és el Mundial de Clubs, va guanyar ahir, després de superar 5-3 l'Al Hilal. Avui que llegia una de les cròniques que deien Pachanga Mundial, d'un partit que em sembla, Oriol, que no va ser res de l'altre dijous.
No, això que hi va haver molts gols, els blancs van guanyar per 5-3, segon títol de la temporada després d'haver guanyat a l'agost la Supercopa d'Europa.
I al marge de la competició, avui La Vanguardia que explica que l'adjudicació de les obres del nou Espai Barça, la constructora turca l'IMAC, en cap moment han posat en dubte l'acord del club amb Goldman Sachs pel finançament. Tot i això, sí que han apujat els interessos fins a mig punt, sobretot per l'escepticisme en els terminis de compliment d'aquestes obres. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, com serà aquest diumenge?
Doncs pràcticament calcat el dissabte, o sigui que parlem de sol, de tranquil·litat, estabilitat. Algunes boires ara mateix a punts de l'interior cap a la Catalunya central puntualment redueixen molt la visibilitat, o sigui que precaució a la carretera aquestes primeres hores del diumenge, però estabilitat i aquest contrast tèrmic molt marcat. Ara toca abrigar-se, tenim gairebé tot el país sota zero i al migdia sí estarà una mica més bé amb temperatura de 10 a 15 graus.
Un quart de vuit.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer a partir de les 7, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes.
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig.
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i Les Flores Azules.
El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital de la cultura catalana 2023. Amb Albert Om des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 6:45.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
19.709, 19709, de la sèrie 23023.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Sempre m'he demanat per quin motiu quan representem la imatge o escrivim sobre la ràdio i surt un receptor vintage i quan més antic, millor. No sabem que el mòbil que duem a sobre és una ràdio evolucionada? Ben aviat celebrarem el centenari de la ràdio a Catalunya, per extensió a tot l'Estat. Diferents persones del món de l'empresa, industrials, tècnics i pensadors constitueixen l'Associació Nacional de Radiodifusió, que l'any 1924 posa en marxa la primera emissora EAJ1, Ràdio Barcelona. Aquesta és una de les accions que afirmen el concepte de Ciutat dels Prodigis, que definia Eduardo Mendoza. En un temps d'exposicions universals, Barcelona havia de disposar d'aquell nou mitjà que revolucionaria la comunicació. Els emprenedors van agafar el repte i se'n van sortir. Després vindrien els avatars d'una dictadura, la de Primo de Rivera, que amb la visió centralista de tota la vida obligava l'emissora a dependre de Madrid. Aquells pioners, però, no es van acoquinar. Pocs anys després, obrien Ràdio Associació. Cal tenir clars els referents. La ràdio tots aquests anys ha evolucionat, i molt. Ha passat èpoques d'esplendor, d'altres de complicades, però ha arribat als nostres dies amb una vitalitat envejable. La ràdio segueix complint amb la seva missió fonamental, la companyia. En això és imbatible. Els diferents gèneres de la comunicació audiovisual d'ara es desenvolupen a partir de la ràdio. Demà, que n'és el Dia Mundial, hem de recordar els orígens, però sobretot el gran futur que té per davant. Ja sigui per ones hercianes, wifi, o vés a saber com, la ràdio seguirà a la butxaca dels ciutadans perquè genera confiança i perquè sempre hi és i a tot arreu. Visca la ràdio! Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Sabeu que el Via Lliure ens agrada viatjar, que ho hem estat fent al llarg de les últimes temporades, i aquesta també no és una excepció, buscant horitzons nous. I en aquest cas fent servir l'efemèride que ens va bé en aquesta ocasió, que és l'aniversari, 150 anys ja, d'una novel·la essencial d'aventures i de viatges com és La Volta al Món en 80 dies de Jules Verne, aquesta temporada del Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
I cada dissabte i cada diumenge un viatge i un llibre per il·lustrar aquest desplaçament, aquest horitzó que anem a buscar al costat del Víctor Vives. Vives, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui arribem a l'etapa 45 del viatge. Ahir vam fer Moldàvia, érem allà. Avui anem fins on?
A Cuba.
Ritmes càlids, absolutament, que ens transporten de nou cap al Carib. A través de quin llibre, en aquest cas, viatgem fins a Cuba, Víctor?
Doncs Todos se van, de Wendy Guerra. Aquesta novel·lista és filla de literats, d'una mare poetessa, un pare dramaturg, i l'ofici d'escriptora el compagina amb les col·laboracions com a articulista en mitjans de comunicació tant espanyols com nord-americans. De fet, actualment resideix a Miami. Amb el llibre que ens ocupa, que va ser el seu debut literari, Wendy Guerra va guanyar la primera edició del Premi Bruguera de novel·la. Todos se van és la història, escrita en forma de diari personal, d'una dona que es troba desubicada a Cuba després que tot el seu entorn hagi anat abandonant l'illa. Comença el 1978, quan té 8 anys, i arriba fins al 1990, quan en té 20. El seu pare escriu teatre reivindicatiu en una zona remota del país, la mare és una artista que creu en la revolució, però sense autoritarismes, i tots dos es disputen la seva custòdia. Mentrestant, la nova parella de la mare, d'origen suec, representa el contrapunt del que significa viure a l'exterior.
Per tant, una mirada dels fills de la revolució cubana, de la generació que, diguem-ne, va néixer ja sota el règim de Castro.
Mira, en realitat, l'autor es va inspirar en els seus propis diaris d'infància i adolescència que va recuperar, els va buscar quan va morir la seva mare. El llibre relata com la protagonista creix en un entorn amb moltes precarietats, a la Cuba dels anys 80, quan el país vivia una severa crisi econòmica. Des que és una nena fins que es converteix en jove, la noia és testimoni de la falta de llibertats al país i de mica en mica, a mesura que creix, es va involucrant en la lluita per conquistar-les. El leitmotiv de fons és l'amargor que representa l'exili, l'opció que tria tanta gent del seu entorn, tants cubans, per trobar un futur millor.
I d'aquí el títol de l'obra, que és Todos se van, de Wendy Guerra. El país amb què hem viatjat és a Cuba, en la nostra volta al món literària, que ja arriba a les 45 etapes. Podeu recuperar la informació d'aquest llibre, si us ha interessat, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 12 de febrer, farem una reculada musical. Fins a quin dia 12 de febrer?
Fins al de 1958.
1958, això són 65 anys, i aquesta és la veu absolutament inconfusible del Gurrutxaga. És el seu aniversari, és un aniversari de disc.
Ja ho has dit tot tu, perquè precisament fa avui 65 anys. Nascut a Sant Sebastià, de jove, doncs va deixar la carrera de Filosofia i Lletres per anar a Madrid per dedicar-se al món de la música. I va ser el 1976 que va crear l'orquestra Mondragón i es va donar a conèixer amb un espectacle que es titulava El Chorizo de Johnny Thimble, que li va donar molta popularitat i que li va obrir la possibilitat de gravar el seu primer àlbum, titulat en aquest cas Muñeca Hinchable. A partir d'aleshores no van parar i han gravat al llarg de la seva trajectòria gairebé una vintena d'àlbums. A més, també va participar en diverses pel·lícules i obres de teatre i va treballar a Televisió Espanyola com a presentador de programes com el Viaje con nosotros, famosíssims, que també era el títol d'un àlbum i d'una de les seves cançons. La seva carrera, però, recordem-ho, va estroncar quan a mitjans dels anys 90 el van acusar falsament de formar part d'una xarxa que prostituïa menors d'edat i que ara precisament ha tornat a l'actualitat gràcies a un documental que podeu trobar a l'HBO que es titula El cas Arnie. Després, quan es va aclarir que era innocent, va retornar a la seva carrera musical i ho va fer amb un primer llibre, Garres Humanes, en el qual incluïa entrevistes amb 12 dels seus amics i en el qual també carregava molt fort i molt dur contra l'acusació falsa que va patir i que el va perjudicar molt greument.
A les fonts de Montjuïc hi viu un cuc immortal? I que els arbres poden tenir embòlies? A la Bienal Ciutat i Ciència descobriràs aquestes i moltes altres curiositats sobre la ciència. Del 21 al 26 de febrer trobaràs un munt d'activitats gratuïtes amb aforament limitat. Consulta la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
El matí arriba aquella hora que és molt esperada per molts de vosaltres i també per nosaltres. És una hora entre intempestiva i plàcida. Sabeu que és una mena de xoc de civilitzacions entre tots aquells que tot just estan obrint un ull des del llit estant i els altres que tot just estan dirigint-se cap a casa seva, cap als seus dormitoris i faran descansar en breu el seu cos al matalàs. I per tant és un enfrontament entre uns i altres que a nosaltres ens serveix per desplaçar-nos cap a un raconet del món de la ràdio, que és aquest carreró empedrat, que no han volgut revelar mai exactament on es situa en un mapa, en la geografia del país, però és allà. I al final de tot d'aquest carreró, amb el seu interès i el seu romanticisme, però que no és res de l'altre dijous, hi ha un edifici sense massa pretensions arquitectòniques al final de tot d'aquest carrer, i allà una porta que fa un cert aire de descuit, un cert aire de qui han passat moltes coses i el manteniment potser no s'ha treballat a fons, però darrere d'aquesta porta sempre s'hi amaguen autèntiques meravelles, i a la porta, just al costat, sempre s'hi ubica l'Albert Berlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com a tot?
A punt d'obrir aquest bazar de les sorpreses que et deia, amb tot el carinyo i el romanticisme que m'hi agrada, però potser a la façana li falta manteniment, i és part de la seva gràcia, també.
Sí, sí, sí.
Aquest aire amb una certa decadència portuguesa, no? Una certa...
Sí, sí.
Oi?
No, no, tens tota la raó, eh? I a més ho hem comentat alguna altra vegada, la decadència té un encant que difícilment, diguem-ne, és perceptible per aquelles persones que ho volen veure tot net i tot polit i tot això, però que sí, que és inevitable, els anys, els segles fan que hi hagi a sobre un cert empolsegament produït per tanta història que també té el seu encant. A veure, sí que és veritat que poder una neteja a fons sí que caldria, però fixa't que tal com jo tinc el bazar,
sí,
està... És allò que es diu, és aquell eufemisme, no, és que és un desordre ordenat,
ara,
això, eh?
Ara.
Que, no, a veure, que no, saps que no és veritat, perquè sóc un fanàtic de l'ordre,
sí,
però sí que és veritat que un punt d'anarquia, un punt de caos ha de tenir, perquè en el fons la història no deixa de ser això, no? Capes i capes i capes de testimonis, de documents, d'imatges, d'objectes que, en el fons, estan com molt amuntegats i formen com una mena de trencaclosques impossible de resoldre del tot, però que, en el fons, acaba tenint la seva gràcia.
Doncs, efectivament, dins d'aquesta gràcia, el bazar de les sorpreses... Diguem-ne que és incomparable des d'aquest punt de vista. Estem a punt d'obrir les cartes, que imagino que continuen,
sí,
arribant, Albert.
Sí, continuen arribant. De fet, bueno, és que en tenim moltes ara, perquè pensa que la setmana passada vam tancar oficialment la campanya de Nadal, eh? És a dir, jo crec que hi hem rebut, hi han llegit totes les cartes i les hem contestat, eh? Totes les cartes i felicitacions de Nadal. I ara, clar, hem de tornar enrere en aquella època feliç en què estàvem una Arcàdia, en què encara no havien començat a arribar les felicitacions de Nadal. Per tant, doncs, doble disculpa als oients que van enviar en el seu moment la carta, no només per el retard més o menys acostumat en què les llegim per antena, sinó també perquè en aquesta ocasió hi ha un doble retard, que és que abans hem passat per endavant aquelles que eren de felicitacions de Nadal.
Clar.
I ara recuperem les que teníem abans. Mira, és que una és del 7 de novembre.
Per favor, Albert, per
7
favor.
De novembre, Xavi.
Per favor. 7
de no... És que sí, sí, sí. És que sí, sí.
3 mesos, eh?
Sí, sí. És que...
És vergonyós, eh?
Què vols que t'hi digui, Xavi? Clar, no, és no. Que no, i és que...
Molt gros. Bueno, que... tots la llegirem,
va,
escolta.
Mira, la primera ens arriba des de Barcelona, des del Camp de l'Arpa, concretament, des del Clot, i ens l'envia una senyora, o senyorita, com es deia anys enrere, Lluïsa Puig. De dintre extraiem una carta manuscrita amb un preciós full d'un color crema i amb una impecable cal·ligrafia, podem llegir, Barcelona, 7 de novembre de 2022. Estimats Albert i Xavi, aquests últims dies he estat pensant que és una llàstima la pèrdua d'escriure cartes. Ara tothom té mòbils i fent una trucada o enviant un WhatsApp ja està tot fet i ha desaparegut el fet de seure davant d'una taula i escriure una carta a un amic o amiga explicant-li tot allò que t'ha passat en els últims dies o mesos. Tinc una amiga de l'escola que quan tenia 14 anys va marxar a viure a l'Empordà i fins fa uns 10 anys aproximadament sempre ens escrivíem i ens explicàvem les coses que ens passàvem, els novietes, com anava el treball, i a mesura que passaven els anys, doncs parlàvem del naixement dels nostres fills, del casament, dels nets, les coses del dia a dia, vaja. Ara amb els mòbils sí que ens truquem i ens enviem WhatsApps, però no és el mateix. Per això ens hem d'animar a escriure el vostre programa, perquè seria una llàstima que es deixés de fer l'apartat de les cartes, les quals em transporten als anys passats, que jo gaudia tant d'escriure-les com de rebre-les. Ànims a tots els oients i m'agradaria sentir l'Albert i el Xavi que estan desbordats de tantes cartes que han rebut. Un petonet per tots dos, doncs la Lluïsa Puig des de Barcelona.
Agraïment a la Lluïsa i, evidentment, el seu desig de que continuïn empaparant-nos la ràdio amb cartes, perquè és cert, continuen arribant-ne,
sí.
I sempre és un plaer i un gust de no només de rebre-les, sinó de saber que això implica que com a mínim ajornem un temps els lamentables laments de Beorlegui quan no es produeix aquesta circumstància, que és la de l'arribada de les cartes.
Fixa't que aquesta temporada no hem activat el pluricó, però
no.
L'amenaça d'activar-lo
sempre
ha sigut com si l'haguéssim activat,
sempre,
eh? Vull dir que...
No, per mi és una tortura xina. O sigui, és cada setmana, igual, allà, vinc, a punt...
Sí,
sí, de veritat, ho dic. Bé.
Va, i la segona carta ens arriba des de... Atenció, no sabem d'on arriba, però ens la remet un tal Albert Vinyals.
A veure si ho diu a dins.
Ros. Albert Vinyals, doncs mira, extraiem de dins un full, també manuscrit. Doncs no ens diu res.
No, eh?
Albert Vinyals. No, benvolgut, Albert i Xavi, sóc l'Albert Vinyals, que algun cop he vingut per aquí, en aquesta casa, a parlar sobre consum i sobre psicologia.
Home, i tant.
És veritat, sí,
sí.
I tant.
Expert en
Vinyals,
consum,
home,
i tant. Bueno,
i tant,
el Bastel,
sí, sí.
El Bastel truca cada vegada que hi ha rebaixes, imagina't. que ja està fart el pobre Albert, o sigui, cada vinga, i torna a fer la pregunta de, i això ja s'ha acabat? Sí, sembla que ja s'ha acabat, però les següents rebaixes torna a aparèixer l'Albert Vinyals, pobre.
Ostres, doncs mira, ens fa molta il·lusió tenir una carta d'Albert Vinyals. Doncs mira, ens diu el següent: escric una carta llargament procrastinada, però que el Pluricocat m'ha fet avançar. M'adono de poc escrivim i del que costa prescindir del corrector del Word, però també de la sinceritat, que és la comunicació manuscrita. I per això mateix la proposo com a forma per felicitar els aniversaris. Cansat de missatges neutres, buits i, per tant, i per pur tràmit, els grups de WhatsApps, allò de felicitats, a l'icona del pastisset, de la cervesa, de l'icona aquella rient, o inclús de veure com ens felicitem a xarxes tan anodines com el LinkedIn, vaig regalar a la meva parella pels 40 i a la meva mare pels 70 que les seves amistats i familiars les felicitessin per carta.
Ara.
Els vaig contactar demanant-los una carta lliure que me l'enviessin a mi. I per l'aniversari les hi vaig lliurar. El resultat va ser increïble. Sí. Més de 40 cartes cada una, algunes de dues o tres pàgines i missatges molt més profuns que no pas els freds. Felicitats! Al grup de WhatsApp del Family. Albert Vinyals Ros. Doncs mira, una grandíssima idea que em sembla que hauríem de posar tots en pràctica.
Mira, t'he de dir que no, em consta que no és l'única persona que ha fet una cosa similar, de missatges, diguem-ne, personalitzats i una mica pensats per una data, diguem-ne, considerable com els 40 anys, una data ben rodona, i l'efecte, és cert, és impressionant de veure-ho, perquè efectivament desapareix aquesta simplicitat del missatge repetit, que fins i tot es pot reutilitzar, del felicitats, que tinguis un gran dia, etcètera, etcètera, i s'obliga a la persona que està a punt d'escriure a escriure una cosa amb una mica de decència, amb una mica de sensibilitat i d'haver-hi pensat una mica, no? Que és el moment en què ens enfrontem tots plegats en un paper. Ja sabem que quan agafes un paper i un bolígraf o una estilogràfica o el rotulador o el que et doni la gana, no pots escriure qualsevol tonteria. Automàticament el teu cervell es posa en marxa, en moda, anem a fer-ho bé. I això es nota, i ja està. I com a exercici em sembla fantàstic per part de l'Albert, i evidentment convidar qualsevol que també ho faci. Segur que no rebrà d'entrada per part dels implicats el missatge de oi, sí, quina il·lusió em faci això,
sí.
Però després el resultat és extraordinari, i és així, és així.
Sí, perquè és curiós, perquè els que estem acostumats a escriure, diguem-ne que no ens fa res agafar un full, ja, pa, vinga, ja, agafem la pluma i padam, ja surt, no? Però la gent que no està acostumada amb això, és com un acte una mica revestit d'una certa solemnitat, fins i tot un cert atemoriment,
sí,
no?
Sí.
De dir, ai, què posaré, no?
Sí, sí.
I aquella imatge gairebé arquetípica d'agafar el paper i rebregar-lo i llançar-lo a la paperera, una paperera que tothom, que tot està envoltada, diguem-ne, de papers rebregats,
sí, sí.
Doncs, en el fons, s'acosta molt a la realitat, eh?
Bé, doncs aquesta és la carta de l'Albert Vinyals, a qui li agraïm, sorpresa també per part nostra, d'aquest també oient, que és col·laborador d'aquesta ràdio, sempre que hi ha qüestions de consum, a més és un gran savi en aquesta qüestió, per tant, li agraïm moltíssim, i les disculpes evidentment, perquè pràcticament això devia ser abans de les rebaixes de Nadal i gairebé les de les altres, o sigui, que imagina't quan ens ho va enviar. Gràcies a l'Albert, gràcies a la Lluïsa també, que ens ha enviat carta, i evidentment disculpes als oients que van amb retard, però ja hi arribarem. Anem tard, anem amb una tartana, anem amb un Berlegui Express, però arribem a tot arreu. Bé, gràcies a tots els oients i convidar la resta que seguiu escrivint. Ho podeu fer a l'adreça habitual, al Via Lliure, al Basar de la Sorpresa, Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre és habitual, un cop el Berlegui les llegeixi totes per antena, les respondrà una per una. Bé, oi, Albert, que no has posat bandereta avui al Berlegui Express?
No.
Què passa, que anem a un lloc molt estrany?
Sí, no, aquesta setmana anem a un lloc, de fet, estem tan a la vora que, home, podíem posar una de bandera, però mira, no la posarem. De fet, estem parlant de... Avui anem al Cap i Casal, anem a Barcelona, a conèixer un mitjà de transport, que no és el Berlegui Express, sinó que és un mitjà que és immensament popular arreu del món, durant molts anys, de fet, ho va ser durant molts anys, i que, tot i que ja no s'utilitza a molts llocs, perquè hi ha vies de transport, diguem, alternatives i més ràpides, es resisteix a desaparèixer. Estem parlant del tramvia.
Oh.
I més concretament, del més famós de Barcelona, que és el tramvia blau.
Sí, senyor.
Estàs a punt?
Sí, home, anem-hi.
Sí? Doncs ja, passo a mi.
Jo crec que és part del seu encant, però hi haurà algú que alguna vegada ens preguntarà com és que el Berlín Express triga el mateix a anar a l'Eixample que anar a Nova Zelanda, Però bé...
Mira, és una bona pregunta aquesta, Sí. És la màgia de la ràdio, Sergi.
Ara.
Bé, mira, ja hem arribat...
Això són les cotxeres?
Això mateix, aquestes són les cotxeres de, mira, aquestes dues grans cotxeres que veus aquí, són les cotxeres del tramvia blau, recordem, es troben a la plaça central de Barcelona, al capdamunt de l'avinguda del Tibidabo, a tocar del Museu de la Ciència. Si la gent que és de Barcelona, dels voltants, segurament que estarà més o menys ubicat.
Home, zona tranquil·la, 7:15 del matí, vull dir que bastant bé.
I a més és diumenge, vull dir que òbviament això hi acaba influint. Mira, aquí en aquestes cotxeres és on es guarda el tramvia blau, és un dels vehicles històrics de Barcelona, l'antiguitat del qual remunta a l'any 1901. Recordem, va ser promogut per Salvador Andreu i Grau, el doctor Andreu, el doctor Pastilles, el doctor Pastilletes, recordem, un farmacèutic, les pastilles de la tos del qual van ser molt famoses, de fet encara es venen, i que amb la seva fortuna es va implicar en la urbanització de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX. La seva filla, recordem, era la Madrolita Andreu, que va ser una gran fotògrafa i cineasta, i a l'any 2004, en José Luis López Linares li va fer un documental interessantíssim sobre, evidentment, la Barcelona de l'època. Bé, el doctor Andreu va ser un dels promotors de la urbanització del Tibidabo, un dels impulsors del seu parc d'atraccions, que encara avui en dia resisteix, i també del tramvia blau, el mitjà de transport que pretenia acostar als ciutadans a la muntanya, ja que no podem obviar que fa poc més d'un segle, doncs, la muntanya estava com molt allunyada del centre de la ciutat.
Sí.
El tramvia blau pertanyia a la primera generació de tramvies de la ciutat. La presència d'aquest mitjà es va allargar fins a principis dels anys 70, quan tota la xarxa va ser substituïda per autobusos, i aquest tramvia blau va sobreviure perquè pertanyia a mans privades i amb el temps va ser un reclam turístic, amb un únic recorregut, el que unia la plaça Kennedy amb la plaça del doctor Andreu, precisament. Amb els anys el vehicle va passar a mans municipals i ara, des de fa un lustre, des de fa 5 anys, que no està en servei.
És molt gros, això. Sí, l'altre dia me'n recordava que de l'efemèride, diguem-ne, no?, de quan el van tancar cotxeres, i pensava, i què nassos ha passat durant 5 anys perquè no l'hagin arreglat, o s'hagi...
problemes burocràtics que, evidentment, els ciutadans resulten de tot incomprensibles i absurds, perquè negar-ho, han aturat aquest emblemàtic transport amb la incertesa, evidentment, de que no se sap quan el tema podria arrencar. Aquella mena de decisions que surten de l'Ajuntament, o d'on sigui, i que provoquen una franca indignació.
Tu hi havies pujat moltes vegades al tramvia blau,
sí, no? Evidentment. Jo em sembla que el recorda aquesta mena d'elements, com el tramvia, com a part d'atraccions de Tibidabo, estan molt lligats a la infantesa.
Sí.
Jo recordo el tramvia blau haver-hi pujat amb els meus avis i també amb els meus pares, però clar, estem parlant de fa molts i molts anys, no? Bé, a mi m'ha agradat molt aquesta idea, des d'aquí, des del Basar dels Sorpreses, un punt de reivindicació, diguem-ne, de veure quan podem tornar-lo a veure en funcionament, i mira, jo em sembla que li podem dedicar un Basar de les Sorpreses perfectament, el que farà el número 292, que avui consagrarem a la lletra T, la T de tramvia.
Arran de les transformacions urbanístiques a la ciutat de Barcelona, no?, i en aquest cas de l'arribada de nou del tramvia via Trambaix i via Trambesòs, no?, dels dos extrems de la ciutat, i que teòricament s'han d'unir aquí a sota de la ràdio, no?, ha d'arribar fins aquí. És veritat que ha agafat de nou una certa embranzida la idea del tramvia, però durant molt de temps, i amb crítiques, evidentment, durant molt de temps era un transport que s'havia oblidat completament de la ciutat, no?
I ara potser al segle XXI no li donem massa importància o té un remanent gairebé turístic o anecdòtic, però a veure, no oblidem que la seva importància ha sigut capital a la història de les ciutats dels darrers 200 anys, especialment a la segona meitat del segle XIX i al primer terç del segle XX, quan encara no hi havia ni metro, ni cotxes, ni evidentment patinets elèctrics. Recordem que un tramvia té dos elements bàsics: la propulsió elèctrica i que va sobre rails, això sí.
I el primer tramvia d'on és?
Doncs mira, el seu origen l'hem de situar l'any 1807 a Gales, i amb la Oyster Mouse Railway, tot i que el seu origen no anava amb electricitat, sinó amb cavalls.
Clar.
Però ja hi havia rails, el que facilitava el transport. 20 anys més tard, l'any 1832, el tramvia arriba al Nou Món, s'expandeix arreu del món, i a Espanya el primer tramvia és de l'any 1859, però a Cuba, quan recordem encara era colònia espanyola. A la península els primers tramvies seran a Madrid l'any 1871 i a Barcelona l'any 1872. De fet, hi ha alguns intents de fer-lo en amb vapor, que es van deixar córrer per al fum i la brutícia que desprenien, i també es va intentar amb motor de gas i benzina, però no serà fins a 1879 a Berlín quan trobem el primer tramvia elèctric. Després de desaparèixer de les ciutats durant la segona meitat del segle XX, a principis del XXI s'ha recuperat, i actualment, tal com ara comentaves, tenim a Barcelona amb el tram baix, però també hi ha a 387 ciutats del món que encara en disposen. I ja que estem a Barcelona, una de les primeres i més famoses pel·lícules rodades a la ciutat es va fer precisament dalt d'un tramvia.
És molt interessant la vinculació que ha tingut el cinema clàssic o els primers passos del cinema amb els transports, no? Al final, intentar capturar el que era una qüestió molt quotidiana, com és l'arribada d'un tren, en el cas dels germans Lumière, no? O la narració de com es veu la ciutat a dalt des d'un tramvia, no? Que en el fons no deixa de ser un travelling del segle... molt bàsic, però un travelling fet des de dalt d'un tramvia. Hi ha hagut aquesta interacció sempre molt immediata entre el cinema i alguns mitjans de transport, específicament aquests que van amb rails, no? A mi no deixa de ser-ne curiós. I m'imagino que és una de les... no sé si la primera és la primera pel·lícula de Barcelona?
És una de les primeres pel·lícules rodades a Barcelona. A veure, amb això que deies ara de la relació entre mitjans de transport i cinema, mira, jo tinc una conferència que es diu El cinema i els trens. I on parlo de com els trens han tingut una significació no només com a mitjà de transport, sinó com a element alegòric, simbòlic, metafòric en moltíssimes, moltíssimes pel·lícules. Ara ens podien extendre, però la veritat és que el cinema està planíssim de grans pel·lícules on els trens són més o menys protagonistes. I tornant a aquesta que deies, aquesta del tramvia, mira, el seu autor va ser el barceloní Ricardo de Baños, que va ser un fotògraf, director de cinema, productor, germà del també director Ramon de Baños, estan considerats un dels grans pioners del cinema mut de casa nostra, van rodar un munt de pel·lícules, moltes de les quals, malauradament, evidentment, s'han perdut. Entre d'elles, els primers films pornogràfics... Que van encarregar el rei Alfons XIII a través del Conde de Romanones. Les primeres pel·lis porno a Espanya van ser encarregades per el rei Alfons XIII.
Escolta'm una cosa. Això fins i tot es deia ara quan sortia el tema de la intel·ligència artificial. Quan apareix una novetat tecnològica, sempre hi ha algú que la vincula a la pornografia o al sexe d'alguna manera o altra. O sigui, automàticament pot aparèixer els primers VHS i ja hi ha pel·lícules porno. Apareix al cinema i hi ha pel·lícules porno. Apareix internet, alguna cosa de porno hi haurà a internet. Apareix la intel·ligència artificial, tu tens algun dubte que automàticament hi haurà algú que en farà un ús des d'aquest punt de vista? No en tinc cap dubte, de veritat. Cap ni un.
El cas és que per la pel·lícula ens interessa. Es va rodar l'any 1908, porta per nom Barcelona en tramvia, i és un deliciós document que es pot trobar precisament al YouTube i on la càmera filma la vida de la Barcelona de principis del segle passat, començant per el Passeig de Gràcia, continuant per els Jardinets, carrer Salmerón, plaça Lesseps, entre molts altres llocs. És un tros de vida extraordinari on s'hi veuen vianants, carros, cavalls, ciclistes, gent passejant. És a Barcelona, però totes les grans ciutats deuen tenir pel·lícules com aquestes.
I molt interessant una cosa, Albert, que és que no sé com eren aquestes càmeres, m'imagino que enormes i molt... I visualment es veien a venir perquè tothom saluda la càmera, si t'hi fixes, no? Els treuen els barrets i veus que un es posa a córrer al costat per... Mira, grava'm, no? Per tant, la presència no era com podria ser ara, diguem-ne, que si tu grafes amb el telèfon mòbil igual ningú se n'assabenta, no? En aquell moment era tota una fascinació del moment, fins i tot de la gravació.
Sí, però pensa que aquell dematí en què segurament el senyor Ricardo de Baños va sortir a filmar això i que devia ser un tema de conversa segurament quan aquesta gent que surt a la pel·lícula van anar a dinar o es van trobar els amics. Guata, mira, em sembla que m'han filmat el cinematògrafo, no? Pensa que és segurament l'únic testimoni de l'existència de totes aquestes persones que van sortir.
Sí.
L'única cosa que queda al món és aquests segons en què van sortir davant de la càmera. Per tant, allò que el cinema atorga la immortalitat pot sonar una mica exageració, però és ben cert. Bé, i ja que parlem de ciutats, tres de ben destacades que tenen tramvia.
Via que em penso, efectivament és icònic de la història mundial, perquè a més diria que encara funciona fins i tot per l'estructura pròpia de la ciutat. Estem parlant d'Estats Units, això?
Efectivament, estem pensant en San Francisco, Califòrnia. Sí. Com tants altres tramvies, primer anaven amb cavalls, que els pobres amb prou feines podien arribar al capdamunt dels pendents tan pronunciats que té la ciutat. Tot i que hi ha alguns intents previs, no serà fins al 1878 quan trobem la inauguració de la primera línia, que en realitat, a veure, era un funicular tramvia. Clar. I que en va arribar a tenir prop de 23 de línies. A finals dels 40 del segle passat es van voler substituir per autobusos, però una campanya ciutadana ho va impedir. I avui dia, els cables cars de San Francisco, com són coneguts, són una de les grans atraccions turístiques que tenen la ciutat.
Va, anem per la segona ciutat amb tramvia. Home! On som, Berlegui?
Doncs mira, ja més o menys ho has endevinat. Estem a Lisboa, on el primer tramvia d'atracció animal es va inaugurar l'any 1873. Haurien de passar 28 anys fins al 1900 per trobar els primers vehicles electrificats i des de llavors i fins als nostres dies los amarillos de Carris, com són coneguts pel seu característic color groc, són un dels elements més típics i més turístics i més entranyables, evidentment, de la capital de Portugal.
Va, i ens queda una ciutat amb tramvies. Això és la Xina?
L'any 1904.
Com?
Sí, sí. Des del 1904 que funcionen tramvies a Hong Kong, a Xina. Fa prop de 120 anys. La particularitat és que tenen dos pisos, són més estrets que la idea que tenim a Europa dels tramvies, i també estan pintats de colors molt llampants. És un mitjà de transport molt barat i potser aquí la seva popularitat.
Clar.
I de Hong Kong tornem a casa perquè tots sabem la fascinació que té especialment Orient per un dels nostres artistes més universals que va ser atropellat precisament per un tramvia. Antoni Gaudí.
Crec que és indestriable la història dels tramvies a la ciutat de Barcelona amb la història d'Antoni Gaudí. Em sembla que sí. Tothom automàticament li fa pensar en la seva tràgica mort, no?
És curiós, perquè la gent se'n recorda d'aquest fet, que en el fons, clar, marca el fi de la seva vida, però evident. Que també tenim en compte tota la seva genialitat, però també sí. La circumstància de la seva mort. De fet, tal com deies, és un dels episodis més coneguts de la vida d'aquest genial arquitecte modernista nascut al Baix Camp, ara entrarem si a Reus o Riudoms, a l'any 1852, que recollint elements del neogòtic i el barroc, entre d'altres, va implantar un estil propi influenciat per la natura i la geometria. Té un munt d'obres que tots coneixem, la Sagrada Família, per descomptat, però també la Casa Milà, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Cripta de la Corona Güell, 7 obres seves, recordem, són patrimoni de la humanitat segons la UNESCO. El 7 de juny de l'any 1926, quan tenia 73 anys, Gaudí es dirigia a Sant Felip Neri i creuant la Gran Via, tocant el carrer Bailén, va ser atropellat per un tramvia, deixant-lo sense sentit. El van dur greument ferit a la Casa de Socors de la Ronda de Sant Pere, on, pel seu aspecte de captaire, el van trigar en reconèixer.
Mm-hmm.
El van traslladar llavors a l'Hospital de la Santa Creu, al costat de la Rambla, on va morir 3 dies més tard.
Un final molt trist al voltant dels grans genis que hi ha hagut en aquest país en tots els camps, no?
Sí, sí. Un tramvia, de fet, va acabar amb la vida d'un dels més grans artistes de casa nostra i uns tramvies, també, 25 anys més tard, justos a Barcelona, van provocar una de les primeres manifestacions massives en contra del franquisme, la conegudíssima com la vaga dels tramvies.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, a la huelga.
En realitat, la vaga dels tramvies va ser un boicot.
Mm-hmm.
Recordem el que els ciutadans de Barcelona van fer a la companyia de tramvies de la ciutat a partir de l'1 de març de l'any 1951, és a dir, encara en l'època del franquisme més dur. El motiu va ser, recordem, l'augment de preu del bitllet i el greuge comparatiu que s'establia amb el preu del mateix servei a la capital, a Madrid. Sona una cosa vagament familiar,
sí.
Això, tot plegat, eh? Vull
no,
dir que...
no ens és estrany que passin coses
com
aquesta. Ni un
nou subsol, eh? Sí, vull dir, res nou sota el sol, eh? Però en realitat, recordem, era també una protesta en contra les duríssimes condicions de vida. Recordem que aquell mateix any 51 o 52 és quan es retira la cartilla de reaccionament que havia estat vigent, doncs, ja feia 12 o 13 anys. anys, no? I què va passar? Doncs que durant dues setmanes, és que la veritat és que analitzes el fet i va ser extraordinari, durant dues setmanes la població no va utilitzar el transport públic. Feia els desplaçaments a peu. O sigui, imagina't les circumstàncies del moment, els desplaçaments que s'havien de fer, sí, sí, amb les condicions. Estem encara en ple hivern de l'any 51. Els hiverns d'abans eren més rigorosos que no pas ara, eh? Doncs la gent, tu, escolta, no agafava el tramvia. I va haver, evidentment, violència, va haver-hi morts. I tot plegat va acabar amb la destitució de l'alcalde, Josep Maria Albert i Despujol, la destitució del governador civil, Eduardo Baeza, i l'anul·lació de la pujada de preus. O sigui, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do l'escàndol en el seu moment que, sí, sí, òbviament, va ser silenciat, no, només faltaria, eh? Però el ressò que va causar va ser molt notable, no?
Això l'any 51, insistim.
Sí,
molt...
l'any 1951, que és, a més, el mateix any en què estrena, atenció, un tramvia llamado Deseo.
Tú debes de ser Stanley. Yo soy Blanche.
Ah, oh, la hermana de Estela.
Sí.
Ah. ¿Dónde está mi mujercita?
En el cuarto de baño.
Ah. Bueno, ¿de dónde vienes tú, Blanche?
Pues yo vivo en Auriol.
¿En Auriol? En Auriol, ¿eh? Ah, sí, sí, ya sé, eso no está en mi recorrido. Las bebidas se van más deprisa con el calor. ¿Quieres un trago?
No, yo apenas lo pruebo.
Las personas que apenas lo prueban son a las que les hace más efecto el alcohol.
Quines veus, noi, de veritat.
Home, sí, sí, és que de veritat, d'acord que sí, versió original, tots en versió original, vale, d'acord, però on dia? Escoltes l'Elsa Fàbregas i el Rogelio Hernández, o el que és el mateix, la Vivian Leigh i el Marlon Brando, en aquesta brillantíssima adaptació de la gran obra de teatre homònima de Tennessee Williams, dirigit per Ella Kazan, i home, és per agenollar-se gairebé, sí, quan sí, escoltes aquestes veus tan extraordinàries. Bé, recordem, és una pel·lícula d'aquelles que em sembla que no cal ni anomenar, no? Aquí s'explica la història de Blanche, que és una dona ja madura, que viu en un passat, diguem-ne, com molt nostàlgic i molt melangiós, que visita la seva germana i el seu marit, que és un jove rústic i violent, l'Stanley Kowalski, i el conflicte, evidentment, no trigarà a aparèixer. L'obra està considerada una de les més importants de la literatura nord-americana i la pel·lícula amb 4 Oscars és un clàssic d'aquells imprescindibles. Va, i acabem amb una altra pel·lícula, un musical ben famós, rodat a l'any 1944, i on hi surt també la cançó més famosa sobre tramvies, The Trolley Song.
Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Sing, sing, sing went my heartstrings as we started from Huntington Bell. Chug went the motor, bump, bump, bump went the brakes, thump, thump, thump went my heartstrings as we glided by Huntington Bay.
Una música que ens trasllada a una època molt daurada, no? Diguem-ne, de la, sí, del musical i, de la, i del cinema Hollywood, no? I que, ah, i que pertany a quina pel·lícula, concretament, m'has dit?
Doncs mira, és una pel·lícula que es diu Una cita en Sant Lluís, que és una pel·lícula, evidentment, que està a les antípodes d'aquesta pel·lícula que hem comentat ara d'un tramvia de Madre de Seo. Aquesta cita en Sant Lluís està ambientada a Nova Orleans, als Estats Units, a l'Exposició Universal de l'any 1904, amb un deliciós musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, acollit del 44, dirigit per Vincente Minnelli, amb la Judy Garland de protagonista, i amb aquesta cançó de Trolley Song, una peça que, original de Ralph Blaine i de Hugh Martin, va interpretar Judy Garland i va guanyar l'Oscar a la millor cançó d'aquell any gloriós de l'any 44, pel que fa, evidentment, a qüestions cinematogràfiques.
Imagino que també l'escena en particular, no l'he vista, no he vist la pel·lícula, m'imagino que el ball, etc., devia ser extraordinari, no?
Vas amb un tramvia, i home, és aquelles pel·lícules que... Un punt queco. Perquè són tots els vestits, diguem-ne, passats per el Technicolor tan daurat de la Metro, ara, amb aquelles transparències que ara ens criden tant l'atenció, no? El moviment de càmera que hi havia de darrere, de fons, però que en realitat és una pel·lícula que, si superes aquest petit prejudici, en el fons no deixa de ser un film absolutament meravellós.
I què en faríem des del punt de vista de, diguem-ne, de la reflexió cinematogràfica i el pas de la història
dia sense els tramvies, no? Aquestes imatges tan icòniques en algunes de les ciutats que ens ha apuntat el Beurlegui, amb el qual hem viatjat, per veure com també són elements que li donen, doncs bé, una característica important a una ciutat, no? Que la defineixen d'alguna manera, que remarquen i ressalten la seva pròpia identitat i la manera en què conviuen les persones en aquestes diverses ciutats. I per això, tornar-ho a reivindicar, que algú tregui el tramvia blau de la cotxera. Si pot ser.
Clar que sí.
Que no, deu ser tan, que no deu ser tan difícil, de veritat.
Tan difícil no serà, clar que sí. I tant.
5 anys després, tampoc no és demanar tant. Beurlegui, moltíssimes gràcies, com sempre. I el dia que el treguin, que l'alliberin del seu captiveri, sí. Tu i jo pugem al tramvia blau i ens anem fins a Tibidabo.
M'encantarà, clar que sí.
Una abraçada ben forta, Beurlegui.
Igualment, Xavi. Adéu-siau.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu-hi, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.